Aproximar-se a l'escriptura com a recerca i excavació només és a l'abast d'algú que entén l'ofici de manera artesanal. Mercè Ibars és i es defineix com una pagesa de les lletres, una llauradora de paraules que, des de la novel·la, el conte, l'article i l'assaig, ha anat vestint amb els anys una obra solidíssima que és també el retrat diacrònic d'una suma de transformacions, a Saidia, a Barcelona i més enllà. Amb Rodoreda al punt de mira, ara Barcino acaba de publicar un mapa que és sobretot un itinerari estètic i vital, un passeig per la construcció d'una mirada, la de la mateixa Ibars, que indaga al voltant de l'exili, de la identitat, dels patriarcats i sempre amb el concurs de llibres, quadres, música i cinema. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, amb Mercè Ibars de gairebé tot, de Rodoreda, de Mina, de Remedios Varo, de l'agricultura i de la ciutat, del tríptic de la terra, els contes urbans que aquest any ha recollit a Anagrama, en companyia d'Anna Vallbona i de l'Ols Beltran, que comentarà els contes d'Anna Murià que Ibars ha plegat a Coma Negra. Avui, amb el més gran dels mapes, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I volia avui saludar la Mercè Ibars, que t'ha benvingut al programa.
Gràcies, David.
Un plaer, Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I a Ols Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, uns quants títols sobre la taula, Mercè, en el que pensava deu ser l'any amb més publicacions.
Sí,
No és més productiu, potser, perquè en alguns casos són recuperats,
sí,
però de més publicacions, sens dubte.
Sí, això sens dubte. Pensa que jo sóc una escriptora, fins ara, de publicació no ràpida, diguéssim, que pot passar un bastant temps entre una cosa i una altra, normalment perquè estic fent un altre tipus de llibre que no es considera literari, que no entra dins de les lleixes de la llibreria, que també he fet jo, no? I llavors passa això. He fet una tesi doctoral sobre Buñuel i això també, i l'he publicada, això és un llibre.
Tu diràs.
Que per cert ara es tornarà a editar.
On?
Reeditarà. Ho va fer PUZ, que són Premses Universitàries de Saragossa.
A vegades hem parlat del poc ressò injustament que tenen les publicacions acadèmiques, no? I en casos
sí,
com aquests...
Sí, sí. Igual que les publicacions, ara ja ha canviat una mica en el món de les exposicions, no? Però els catàlegs d'exposicions, durant anys, els textos són formidables, perquè com que els catàlegs sí que es paguen bé, es pagaven bé aquestes col·laboracions, doncs tots els acadèmics o estudiosos o investigadors de qüestions artístiques és que et posaven al dia perquè publicaven allà abans de, o al paral·lelament, perquè això sí que l'acadèmia es va anar obrint més paral·lelament a les publicacions universitàries, perquè abans no podies. Si ho publicaves en el món, no podies publicar-ho en el submón o l'altre
món,
l'alter món.
I
ara doncs, les tesis ja es fan això, tu pots fer una sèrie de publicacions durant el temps que estàs elaborant la tesi, vas publicant, les reuneixes i allò serà la tesi. Això per a molts investigadors doncs està la mar de bé.
Per descomptat. Encara no hem dit cap títol i portem ja alguns minuts de programa parlant de cinema, de Buñuel i d'art.
Sí.
I de cinema
sí.
I d'art també el sí. Trobareu entre els mapes de la Mercè Ibars, perquè en sap un niu, i un dels llibres, o un dels primers per on podem entrar, perquè jo crec que és una invitació també a obrir diferents textos, és aquest Rodoreda, un mapa publicat per Barcino. Insisteixo, en tenim uns quants, evidentment parlarem
és l'últim,
del tríptic, però aquest és l'últim. I m'interessa començar per aquí perquè en realitat és un llibre sobre la Mercè Ibars, que evidentment hi ha la Rodoreda, per descomptat, sobre la qual també has fet el llibre d'Empúries aquest any i tot plegat, però la Mercè Ibars, lectora i escriptora, amb connexions amb tota la teva obra, no? No només amb el tríptic i amb els contes, sinó efectivament amb altres lectures,
amb
Ginsburg, amb Calvino,
sí,
amb Virginia Woolf,
sí,
i amb art i amb tantes
sí,
coses.
No? I la Patti Smith.
I la Patti Smith, per
o sigui,
descomptat.
Jo ho dic al bon començament, me va semblar que era un llibre que valgui la pena que tingués un text breu, que no sé com es diu això, no és una introducció tampoc, no sé quin nom té, que digués que és el que, està, que és el que el lector es trobaria. I per mi, allà ho dic, que és una memòria d'aprenentatges.
Sí, sí.
Sí, perquè cada vegada més en el món editorial, ja ho sabeu, o sigui, no es parla tant de memòries, que són una altra cosa, és a dir, és el repàs d'una vida, lo que, en fi, el que l'autor vulgui fer, sinó de memòria, una memòria d'això, d'allò, de lo que sigui que no... Que pot, si se centren tantes coses, aleshores són memòries, per dir-ho així. Però una, és una memòria que... Memor, en diuen en anglès. Sí, sí. I és, llavors és això, és una memòria que, en aquest cas, d'això dels meus aprenentatges, alguns, perquè clar, has d'aprendre molt al llarg dels anys, eh? Sí, sí.
Patti Smith des del Glory in Excelsis Deo. També trobareu la Patti Smith en aquesta, la coberta, i fins i tot comentat de la indumentària,
sí,
en aquest llibre, que efectivament té molt la memòria, té molt també, no sé si intencionadament o no, de poètica, o com a mínim una proposta poètica que té a veure amb la imaginació, i cito, en un moment concret dius: em va passar sobretot a la palmera de blat. Vaig, sí, descobrir que imaginar és una excavació fins al moll de l'os i de les paraules. No saps per on vas quan escrius, tret que has de continuar cavant. I cavant m'encanta com a, sí, verb, perquè el tríptic expliques, i em sembla una troballa lèxica meravellosa, que ets una llauradora de l'escriptura, no?
Sí,
una pagesa de les paraules.
Una llauradora de les lletres, una pagesa de l'escriptura, crec que ho diu, o al revés, no ho sé. Sí, és com al cap dels anys, doncs, veus què és el que estàs fent. Com, i sobretot en aquest cas, vull dir, a part... Té les dues vessants. Una, diguéssim, de que la pàgina s'ha de forjar, la prosa s'ha de forjar, que podries dir llaurar, sembrar, llaurar, és a dir, no, allò no surt així com així, diguéssim, cada paraula, cada frase et demana el que et demana, no? I des del meu punt de vista, doncs, així ha de ser. Per exemple, aquest paràgraf em va sortir sol. A Seidí, sí, sol. Sí. Vull dir que això, al cap dels anys, doncs, portes incorporat una sèrie de coses i finalment, doncs, et surt, et pot sortir, perquè és un paràgraf molt breu. Però en aquell moment, per mi, era de dir, no sóc una escriptora industrial.
Sí, sí, no? I a més és un paràgraf que, i al moment aquest que dius no saps per on vas, tret, sí, que has de continuar acabant, també té a veure amb la intuïció, a vegades, no?
Sí.
No, la literatura és això, també la creació té un punt,
sí,
intuïtiu.
Sí, però literatura industrial és com lo de la... tantes coses,
com
però...
Com l'agricultura industrial.
Exacte, que és allò... Li diuen intensiva, tant en una producció d'una cosa com de l'altra, però en realitat estem dir, vol dir industrial. O sigui, tu has de fer... Has de treballar d'aquella manera, has de produir tant a l'any si vols sobreviure, i hi ha molts llibres que estan fets així, diguem-ne, no? Llavors, doncs, val, molt bé, això existeix, però des del meu punt de vista no hauria d'existir, o sigui, sobretot en l'agricultura, ens estem carregant el món, també des d'aquest costat, i ja no goso dir res sobre si això hauria d'existir o no en el món editorial i del comerç del llibre. Jo també ho crec, que això, doncs, no és bo. No és bo perquè els llibres s'inunden els uns als altres, s'aneguen. I llavors, doncs, això, i sobretot doncs, per a la literatura, que no té pretensió en principi de ser best-seller. Escolta'm, tots volem vendre, i com més lectors tinguem, millor. Però són ritmes distints, no? I en tot cas, doncs, imagino, Anna, que fas el mateix, doncs, escrius quan tens alguna cosa a dir. Escrius quan tens alguna cosa a dir, no?
Clar, amb el que ara comentes m'has fet pensar en una idea que surt molt als contes urbans, que, sí, és el de la memòria artesana.
Sí, exacte. No?
Recordem que els contes urbans, publicat aquest any per Anagrama, es reuneix a la Ciutat en Obres i Febre, sí, de Carrer, que són dos reculls, sí, teus de fa, que ja ha començat a tenir gairebé 30 anys.
Sí. Clar, no, i que trobo que està molt a joc en la mateixa,
sí,
línia del que dius, no?
Sí.
I llavors també, jo sí que voldria recalcar de Rodoreda un mapa,
sí,
a mi em sembla que és un llibre, tu en dius d'aprenentatges, jo crec que és un llibre que ajuda, i ajuda en el millor sentit del verb, que és un verb denostat i amb una mica, que ens fa una mica de iuio, però jo crec que ajuda, perquè justament veus la formació com a intel·lectual de la Mercè Ibarz.
Mm. I professional.
I professional, exacte.
I parla del món del treball.
Exacte.
És un tema recurrent en els meus llibres, no?
Quan fa referència a la vida de redacció periodística, sí. Com t'encares en el món de l'art.
Sí, com trobes una mica el lloc del qual
treballes. I llavors, moments memorables com la influència i el pes d'Italo Calvino, l'intent de trobar d'en ell, que no acaba d'anar bé, i no passa res, perquè forma part d'això, d'aquest conjunt com d'influències que et fan, no? I en el llibre crec que aquesta idea de fer dialogar tanta gent, escriptors, obres d'art, diferents, amb una llibertat absoluta, i d'una manera que ens estàs ensenyant rodoreda una vegada més, ens estàs parlant, com deia en David, de tu, de la teva formació, de la teva manera de mirar, molt important, no? Això és molt, molt interessant, perquè hi ha una enorme llibertat per trencar això que en diuen els gèneres una vegada més, no?
Bé, dues coses sobre el que acabes de dir. Ajudar, a veure, jo he fet uns quants llibres sobre Rodoreda, he escrit sobre Buñuel moltíssim, i altres, no sé, ara no em venen al cap, que et diré jo, sobre Víctor Català, sobre, per dir, escriptors del país, no? Sempre la voluntat és aquesta. La voluntat és de estimular la lectura d'aquests autors. O sigui, ajudar, doncs, per descomptat. O sigui, dius, sí, vull ajudar a la lectura en aquest sentit, perquè dius, és que la lectura... És que el llibre l'acaba el lector. I aleshores, això, hem de veure si ens ho creiem o no ens ho creiem. I si ens ho creiem, doncs aleshores la lectura que fa un altre d'aquelles obres, com jo, com per exemple quan llegeixo una crítica, un comentari sobre el meu llibre, com vas publicar tu el teu sobre el tríptic, per exemple, jo em torno a mirar el llibre, perquè dius, què hi ha vist, això que ha vist l'Anna, diguéssim, no?
Ai.
No, és a dir, no
per criticar-ho,
No, vull dir, és que és això, no? Vull dir, hi ha molts escriptors que diuen, no, jo no em torno a mirar mai més el llibre. I s'entén, perquè tornes a agafar el llibre i dius, oi, aquesta frase, oi, ara ho diria així, és tot el que tu vulguis. Però quan llegeixes la lectura d'un altre, doncs, a veure, allò et diu coses, és a dir, a l'autor, no? I l'altra cosa era que dius, bueno, el Calvino, doncs un fracàs, d'acord, diguem-ne, no? Però els fracassos...
No, ajuden, eh?
Sí, no, és que els fracassos també, ens ho creiem o no ens ho creiem? Sense fracassos no hi hauria la ciència, per exemple.
Exacte, prova-error.
I per tant, la vida, és a dir, s'aprèn del que fas malament, més que del que fas bé.
I tal com ho expliques, jo ho he trobat enormement entretenidor.
Sí, és que, i fixa't que és això, jo hi vaig anar perquè vaig anar a buscar-lo, perquè estava terriblement interessada per un llibre seu d'assajos, que era una col·lecció d'assajos reunits. I al cap dels anys, quan apareixen les propostes per al pròxim mil·lenni, que ha passat molt de temps, a mi m'enlluerna aquell llibre. Em vaig parlar al Diari de Barcelona, allò que... i m'ha ajudat molt.
Sí, sí, i de fet que té també molt a veure amb l'estructura d'un mapa.
Sí, sí, i en tot el que faig, és a dir, perquè crec, perquè això és el llibre més gruixut que jo he publicat.
El tríptic de la Terra.
I d'entrada, la Palmera de Blat és el llibre més extens, i per descomptat la novel·la més extensa que he escrit. Jo, com Calvino, sóc partidària, ara com que el vaig tornar a llegir, partidària, i sobretot per en aquest mil·lenni, que és el que ell proposa i vol ajudar, efectivament, doncs llibres breus. I jo hi crec també això, no? que es puguin llegir quasi com jo què sé, fins i tot quan vas a l'òpera que dura moltes hores.
Depèn de si és Donizetti o Wagner.
Això, saps allò, no et diré una... A veure, ara també hi ha moltes pel·lícules que són llargues, o hi ha les sèries, que jo faig maratons quan puc,
De què t'interessa, per exemple?
Sí.
Algun títol?
Oh, escolta'm, si t'arribo a dir la quantitat de sèries que he vist des de la una del matí gairebé fins a la una de la nit. Perquè jo, sí, perquè treballo de matí, bastant de matí. Llavors, doncs clar, cap allà les 12 o així, fas un bret, comences o quarts d'una, et comences a preparar el menjar i dius, ai, bueno, mentre menjo vaig a mirar un capítol. Llavors segueixen així, és que no sé quantes te puc dir. Al final vaig sucumbir al
Breaking Bad?
Sí, l'hòstia allò de capítols, i ja estava fins aquí, volia que acabés, diguéssim, però... o l'altre, els Peaky Blinders, per dir llargues, sí, llargues, sí, llargues, no? I adoro les també, i se n'han adonat. 4 capítols, millor fins i tot que 8. Clar. Ara són així, eh?
La brevetat. En tot cas, Calvino també feia com tu, va agafar els... No? Els nostres avantpassats són 3 llibres recollits amunt. Ho dic perquè el Tripment de la Terra vas tenir l'encert amb aquesta labor inacabada, que em sap preciós com a cruenda, no? De trobar-hi una pila, que hi ha un moment que són 30 anys gairebé després de la Terra retirada, de tornar aquesta idea que tu dius odiar de la transformació del món rural, no? I en un moment determinat dius com si allò que vaig abocar estigués en perill fatal, no?
Sí. És que, és
com,
que és
com
així,
és tornar és com, que, com clar, de dur ha de ser tornar això?
Jo visc a Barcelona des de fa 50 anys, que vaig arribar al 71, però és que estic constantment a Saidí. No solament hi vaig, sinó que la família, pues, per telèfon, jo que sé, t'expliquen les coses. Jo he tingut una família en aquest sentit, i ara això és mon germà, a veure, molt raonadora, molt lúcida amb les qüestions de la Terra, i que t'ho expliquen, Llavors, i vas, és a dir, a vegades s'escriu alguna cosa sobre aquest llibre com gairebé com si, o sobre la palmera, sobre que diu, va perquè s'ha mort l'avi. Bueno, sí, en aquest moment, llavors sí, però no entres en més històries, però dius, és que jo estic constantment a Saidí. Llavors, doncs, ho vas veient, perquè jo no he fet mai periodisme per fer aquest llibre. O sigui, la Terra Retirada és una crònica, però amb el que jo recullo el que sento. I si, en aquest cas no vaig a preguntar, no vaig a fer parlar la gent, que això és periodisme, bàsicament, no? Sinó reculls el que sents i que has sentit durant molt de temps i mira, surt així, surt. Va preguntar, pues sí, jo considero que és una crònica.
Jo diria, a més, una crònica avançada al seu temps, en el sentit, al temps d'aleshores. Vull dir que perquè és un llibre que demostra una cosa que sé que de vegades has comentat, que en els pobles arriba molt abans a fenòmens que es donen en el món, que no pas a les grans ciutats, són molt més visibles.
El primer passa allà. No? I després, és que un poble és un micromón, és a dir, és més fàcil veure...
Clar, és més fàcil de veure-ho ràpidament.
Sí, sí, és això, no? Dius, literatura rural, home, si li voleu dir així, lo digueu, però en tots els meus llibres d'aquestes qüestions és una veu narradora que està a la ciutat.
Sí, sí, a Saidí s'hi va, però també se'n surt, és a dir, que constantment...
I la primera frase ja ho diu, en aquest sentit, no? Però, bueno, ja sabem el que són les etiquetes, jo no m'hi sento gaire reconeguda, perquè dius, bueno, també és urbana, És a dir, tot això ens passa al món urbà, a l'alimentació, tot això, no?
No, i aleshores també, jo crec que en el tríptic es veu molt clar aquesta idea d'algú que és d'un poble, en aquest cas, Saidí, que va i ve, i que, per tant, està ensenyant també la preocupació de tot el que es perd en no ser allà, no? Aquell relat que ja canvia perquè la mirada no hi és tota l'estona, no? I això em sembla interessant.
És a dir, perquè dius... És que penseu, dius, és que és una crònica avançada. Pues bé, no, efectivament ho és. Però és que eren uns anys que, francament, això s'hauria pogut fer amb totes les reconversions industrials, que no sé si la recordeu o no us heu interessat, jo què sé, de la metal·lúrgia a Sagunt, al nord, als miners.
L'esfondrament del tèxtil.
Recordo un viatge, per raons professionals, no sé, per l'avui, no me recordo què anava a fer, a Astúries, i bueno, vaig parlar amb uns miners, No grans, és a dir, però jubilats des de feia temps i ben jubilats, o sigui, els, des del punt de vista dels diners, perquè el miner sempre cobrava bé, però un treball molt arriscat, etc, etc. I em van comentar una cosa que se m'ha quedat gravada, que és la preocupació pels joves, perquè és que a casa no treballa ningú, saps? Sí, sí. Estem tots ben jubilats, no ens falta de res, però aquestes criatures no aprendran res del món del treball, no cal que siguin miners, sinó que... I això, doncs, vaja, no ho sé si altres escriptors per les Espanyes ho han fet o no, però a mi s'ha hagut d'esperar els xirbes,
Sí, sí. Per
Llavors, dius, per mi això és incomprensible, només que no s'hagi fet, perquè només m'ho explico per això, per aquest rebuig al món del treball que s'ha donat amb la modernització, en aquest cas d'Espanya, de Catalunya i de lo que convingui.
Clar, jo crec que lligant amb el que dius, fa una mica l'efecte com si parlar de certes coses no fes fi, no? I en aquest cas...
Si fos periodisme, no fos literatura.
Exacte. I crec que vaja, en la teva narrativa, sí. Si alguna cosa hi ha, és una precisió exhaustiva per donar tota mena de detalls, no? Sí. De dir, no vulgueu que en parlem? Doncs en parlem, amb molta mena de detalls. I clar, tota la idea al voltant de la terra retirada, que entenc que en aquest cas tampoc se'n parlava perquè hi havia l'etiqueta, això, les coses de pagesos,
això ja mira, passa,
estan arrencant els arbres, a mi què m'expliques, no?
Sí.
Però clar, és a dir, estàs ensenyant el món global, estàs ensenyant l'arribada d'immigració, estàs ensenyant el racisme.
Sí.
I aleshores, a més...
Les contradiccions del moment.
Exacte.
És que no es tracta de dir si aquest és el bo o aquell
no,
és el dolent.
No, exacte.
Sinó, a veure, ens trobem en això, és a dir, no hi ha cap canvi que... amb els canvis sempre hi ha coses que guanyes i hi ha coses que perds. I hi ha coses noves que es produeixen per aquest canvi. Llavors dius, és que això ho hem d'exposar, hem de dir que això succeeix, no? I que en el cas de la ciutat és així, o sigui, els pobles per nassos s'han hagut de plantejar què fer amb tota la immigració. Penseu que, per exemple, jo em centro a dir que és el que conec, Doncs al principi, quan arribaven, estaven pels masos abandonats de qualsevol manera, etc, etc. Després venien de llocs molt distints. Doncs això, tot això ja s'ha anat, la mateixa immigració ja s'ha anat, com diguem-ho, trobant una certa lògica en tot això. I els que es queden, o sigui, hi ha uns que se'n tornen al seu país quan poden, i d'altres que procuren quedar-se. Això, quedar-se, passava amb la immigració de l'est. Perquè clarament, doncs, com deia el meu pare, que també era molt observador, doncs deia, és que, mira aquests, ho fan el que jo faria. Venen amb tota la família. Si jo hagués d'immigrar...
Clar.
Cosa que no passava amb els subsaharians. Però ara ja passa. Ja passa també. Hi ha la dona, o sigui, prefereixen quedar-se allà i hi ha molt més criatures que no hi havia. Però hi ha una altra qüestió. Estan salvant el poble vell. Lloguen les cases que estan abandonades, que estan, si no en runes, gairebé, perquè la gent doncs, ha preferit fer-se pisos d'una altra manera, i estan sobrevivint el poble vell gràcies als immigrants. Moltes vegades un preu per a ells, no dic de lo que costa comprar una casa perquè costa poquíssim, sinó perquè també hi han els abusos entre ells, O sigui, llits calents. Per això dius, escolta'm, ho veus allà en un poble que no té 2.000 habitants, doncs comença a pensar què passa en el teu barri, per exemple, en un radi així. Passen les coses abans, és que no ho sé, és com un retorn a la història, no? Clar, sempre les coses han passat abans als pobles que a les ciutats.
Sí.
És a dir, però ara dius, és que és això, la que veus que passa certes coses a un poble que són noves, doncs si vius en una ciutat comença, per exemple, les festes majors. Jo estic a l'Armada i, evidentment, allà no dic ni piu. Però és que són les festes, les atraccions que porten, sigui de balls o de coses que es fan, el model és Telecinco.
Sí, sí. No. Però vaja, a la Terra surten un altre model d'oci jove de l'època, que eren les discoteques que començaven a obrir
així per una certa perifèria. Però això us heu fixat que han desaparegut totes?
Sí, sí, també ha canviat.
Han tancat totes.
Sí, sí.
Sí, l'oci ara d'aquesta mena es fa d'una altra manera. No?
Sí, en polígons.
Però també crec... Exacte. També crec que clar, és a dir, tu retrates el tríptic de la Terra, un paisatge canviant, que per mi, com a mínim en la manera de llegir-te, no és tan diferent dels contes urbans en l'aspecte d'una ciutat en obres que està canviant. És a dir, que hi ha una obsessió, crec que és molt interessant en tu, que és la idea d'anar-nos ensenyant, a partir d'aquest present canviant, anar-nos ensenyant, crec...
La paraula obsessió, crec que quan parlem de creació, l'hauríem de desterrar.
D'acord, doncs.
Perquè...
Obstinació, no, mirada...
No, a veure...
Focus.
Un interès, una recurrència.
Una no sé com dir-ho, no? Perquè és que és sense sense, com has dit, quina era la paraula? Obsessió. Sense obsessió no es fa res.
Sí, sí, sí.
Però resulta que és una paraula que està medicalitzada.
També. Bé, doncs, tu sols posar el focus en aquest present canviant, però alhora amb una mica ensenyar-nos tots els reflex del temps que hi ha, no?
Sí.
I crec que això es veu molt al tríptic de la Terra, però també en els contes urbans.
Sí, a veure, ara, una de les gràcies de reunir les coses, a vegades, també, doncs, és que hi veus coses que no havies vist.
Mm.
Per exemple, de continuïtat. Clar, jo penseu que entre la palmera de blat i que passa, això surt el 97 i això surt el 2002. I en aquest temps em vaig dedicar a fer una tesi doctoral. No? Llavors, després vaig pensar, mira, pots continuar? I vaig pensar, que es fotin, tu. Així, això era literatura rural, doncs ara aquesta serà literatura urbana. I va passar exactament. La gent qui va parlar dels contes, perquè la veritat és que la ciutat en obres va ser ben rebut, ni se'n recordava de que jo era una escriptora rural.
Exacte.
Perquè hi havien passat 5 anys.
Hem de dir que els contes urbans hi surten places i passatges i mercats, però també els Monegres, que és un paisatge per tu important.
Ai, estic contenta d'una cosa.
D'urbà no en té gaire.
Sí, exacte. És que són diverses coses, no? Vull dir, això a Barcelona m'ha passat constantment, hi han hagut autors o una cosa que llegeixes i dius, ah, però sí, és veritat, o sigui, els carrers parlen, o sigui, hi han les capes de, i a més aquí que hi ha hagut el Porcioles i tot això, no? És que t'ho estan dient els mateixos carrers, diguem-ne, no? I després dius, és que és veritat, són la continuació del tríptic. Canvies la perspectiva, ara estàs exclusivament a la ciutat, però és veritat que hi ha els Monegres, i hi ha un conte a Febre de Carrer que passa en un poble, d'acord? Però els meus temes són els meus temes, una altra cosa és la prosa i tot això, però sí, jo parlo per exemple, d'això, les formes de treball, de com la vida passa, diguem, per la vida genèrica, diguéssim, o si la vols acotar, doncs la vida històrica que cada individu viu, perquè viu en un lloc precís, com això intervé en la vida de l'individu, sense necessitat de que siguis algú molt polititzat, com es diria ara, o que vas molt per la qüestió històrica, és que no cal. Passa això, no? I a mi aquestes qüestions m'interessen, o sigui, m'estimulen quan escric, m'estimulen a continuar. Potser has començat una pàgina i això. Llavors esperes aquest moment en què et converteixes realment en una secretària de l'invisible. O sigui, tu no saps d'on te ve... ara és que sembla allò de oigo voces, però...
No, però està bé, està bé.
Però és així, diguéssim. És que quan agafes allò que es diu el tranquillo, és que ja no has de pensar ni res, estàs en allà, no? Si em pregunteu què és el que escric bàsicament, a part d'aquests temes concrets o així, també he estat reflexionant últimament. Jo la veritat és que escric la meva fe en les paraules. O sigui, que no sé d'on ve, ni m'interessa particularment saber-ho.
No, però si una ha de triar fe, una religió, és bastant bona.
És la fe en les paraules i també la meravella de que puguem sobreviure amb tant ús violent de les paraules.
Sí, sí. Hi ha tanta corrupció
no
lèxica.
No podem ser ingenus sobre res i sobre això de dir, ah, no, jo mira, escolta'm, cada dia, no sé, com si estigués en el llim i pogués... No, jo també estic preocupadíssima.
Sí, no, per l'escolta.
I a més no puc evitar fer això que t'he dit, Anna. No, jo no.
No, i ara que parlaves de fe, m'havia notat la definició poètica que sí. Fas dels monegres, que és sí. Molt maca, que li dius que podria tenir-se per una espècie de catedral dedicada al record d'una vida arcaica o medieval.
Sí, sí.
Em fa pensar que ningú ha aplicat una idea tan bonica als monegres.
Vertical i horitzontal, no? Però, bueno, mira, aquí tenim l'illa, que és un gratacel tombat,
sí, diguem-ne, sí, sí,
no? Sí, però és una catedral, són catedrals.
Per sort ho és i no vam posar aquell
sí,
casino
gegant,
no?
Sí.
Aquella barbaritat.
Però sí, és que és això, és que és són molt bonics els monegres de matinada.
Que no els he vist mai de matinada.
És que es confon, com que tot està en llis, es confon el cel amb la terra i és allò que dius, val, molt bé, i tens la impressió d'entrar, de que pots entrar en un espai gairebé, doncs això, celestial d'alguna manera, no?
El de la palmera de blat, no?
Sí,
mica?
Sí, sí.
Que allà
dones... Jo la dels monegros també ha estat és espantós perquè, sí, perquè s'han fet molts plans agrícoles per a poblar-los, s'han gastat un munt de diners que han tret d'Europa i allò no es torna a repoblar. Vull dir, hi ha una hipocresia i una doble moral en tantíssimes coses de la vida col·lectiva, que són molts diners que es necessiten. Àngels Cotilla, tu. Però molt, és bastant un desastre.
Sí, sí, i els monegres encara més amples. Ara estaves, també quan parlaves d'això de les paraules i del mal ús i de la corrupció lèxica, i pensava també en l'estupidesa de les etiquetes, no? Que dèiem de literatura rural, literatura urbana i tot això que vull pensar, o m'agradaria pensar que hem superat. Escolta'm, quan es va estrenar el Carràs no vaig sentir ningú parlar de cinema rural.
Sí.
I en canvi pot ser que a Los Angeles estiguin coneixent la realitat dels presseguers allà,
sí.
No? I de què passa amb el món agrícola i de tres generacions que ja no poden continuar.
Sí.
Que no...
Mira, sempre he pensat que se'm va quedar molt, molt gravat una entrevista, ara és de cine i televisió, una entrevista amb el Stephen Frears, el director, que van començar tots a la televisió, amb el Lodge, uns quants, començava, diguéssim, la renovació de la BBC, van començar tot allò i deien, és que ens van fer uns encàrrecs molt precisos. Expliqueu-nos coses de grups socials i humans que no coneixem. I llavors el Stephen Frears els va fer aquella de My Beautiful Londret, o sigui, la meva preciosa bugaderia... Lodge es va anar posant en tot allò parlava, diguéssim. I una mica la qüestió, moltes vegades, per dir-ho d'aquesta... I mira com, en què s'han convertit, i molts altres, Doncs l'originalitat i la invenció, i com li vulguis dir, va sent per aquí, de mirar cap a una altra banda. Jo en aquest sentit també sóc deixeble de dos fotògrafs, el Cartier-Bresson, que deia, tu mira cap allà on no mira ningú. Perquè ell havia de fer la seva foto per a Magnum, diguem, no? Ell tenia els seus criteris que li van dir al cap, li va dir, escolta'm, vine a l'agència que et deixarem fer el que et doni la gana. Si vas pel teu compte... No trauràs res perquè tu vols fer aquest tipus de fotos i els diaris o revistes no hi estan interessats. Llavors, doncs, és una barreja entre poètica i la fotonotícia, diguem-ne. I dius, tu mira tots els fotògrafs estan enfocant cap allà, gira't, perquè segurament hi ha alguna cosa interessant, entre altres, per exemple, la gent mirant els fotògrafs mateixos. Please don't talk about me when I'm gone,
though our friendship ceases from now on. Seguim a Ciutat Maragda, a Catalunya Ràdio, avui amb la Mercè Ibars, mirant, perquè l'Escola de la Mirada, i no parlo ara a Rob Lee, eh? L'Escola de la Mirada, que ella planteja.
Ja ho explico, eh?
Ho sé, per això també el cito, sona Billie Holiday, no perquè sí, sinó perquè aquest No parlis a mi quan me'n vagi, també va sonar en un títol, Polgueta Empúria, si no m'erro, fa, ja comença a fer 10 anys o 12, no?
De l'any 10,
veus?
O sigui, 22.
El llibre que recordo haver programat en un club de lectura, a la biblioteca Mercè Rodoreda, per cert, de Sant Joan d'Espí.
No sabia, David.
Sí,
amb
gran èxit fa uns anys, perquè hi ha debats generacionals importants als personatges d'aquest llibre també. Ara que estàs en un any de recuperació de textos, podries...
A veure, saps què passa? Que no li puc demanar a la Isabel Obiols que em recuperi una altra cosa.
Que t'ho republiqui
tot. Li he de fer una cosa nova, eh? Això està clar. I després ja anirem... No, perquè a més la Isabel és probable que pogués dir que sí, perquè mentre estava fent aquesta novel·la, doncs li vaig deixar, no estava acabada, i li vaig deixar llegir a ella quan estava a la Magrana.
Veus, Isabel,
sí,
des d'aquí...
Tant com anem.
Això mateix. L'Adolf Beltran també t'ha llegit a través d'un altre escriptor, és a dir, que, dèiem abans, Adolf, un any prolífic.
Hola, Adolf.
Hola.
Que has estat molt callat fins ara.
Sí, no, sí, he estat duient.
Sí.
Bé, doncs, sí, és aquest llibre que tenim aquí, que és de l'Anna Murial, Sota la pluja, en què la Mercè Ibars ha fet d'editora i de prologuista, no?
Sí, d'introducció, sí.
Exactament, la introducció, en què he recuperat tots els relats, tots els contes de l'Anna Murià, tant els publicats als anys 40 dins d'un títol que es deia Via de l'Est, com també hi ha l'any 78 a País de les Fonts, juntament amb un parell de relats breus més que van incorporar-se a una novel·la. I està molt bé també el pròleg de la Mercè Ibars, perquè dona no només una interpretació més general sobre l'Anna Murià i sobre la seva literatura, només cal dir que el pròleg es titula Sensual, reflexiva, visionària, no? I dona, però també perquè dona claus de lectura de textos en concret, que tindrien valor de manera autònoma, sense saber el lector a qui es refereixen, però sabent a qui es refereixen, doncs guanyen un plus, no? Això és indiscutible. I, clar, a més són grans personatges, no? Els que es troben al darrere, sobretot dels primers relats, perquè hi trobem la Mercè Rodoreda, per descomptat, hi trobem l'Armand Obiols, hi trobem el Francesc Trabal, el César August Jordana, la mateixa Anna Murià i l'Agustí Bartra, el Sebastià Gasqui i el Domènec Guancer, tota aquella colla, aquella colònia d'intel·lectuals catalans que van anar a parar a Roissy-en-Brie.
El sainet de Roissy.
Ah, exacte. Això perquè ho dius tu. Que...
El
Vaudeville. El
Vaudeville,
tu parles del Vaudeville.
Més afrancesat que no espanyolitzat, doncs diguem-ne...
I la mateixa Anna Murià es referia a l'atmosfera eròtica o a les nits folles, que això surt en un dels teus contes urbans, el dedicat al dinar a la boqueria, que t'hi refereixes també, no?
I surt allà al Palau i Fabre, veus, això no ho vaig voler modificar, jo li dic al poeta Palau, perquè, com li dèiem, no anàvem dient Palau i Fabre tota la santa estona, ningú s'hi ha fixat. Però bueno, per com es perde Picasso, mira que és clar, però bueno, que passa, sí.
No, i aquella atmosfera eròtica, hi ha alguns dels contes que són molt bons, per exemple, que és sobre César August Jordana i la relació amb la seva dona, que aquí l'Anna Murial la bateja com a Lluïsa, però que és l'Aurora Benet, no? Que després la filla es casaria amb Juan Benet, etcètera. I aquí hi ha algunes coses que són claus, no? Per interpretar què va passar en aquest Vaudeville, perquè diu, calia, i ara llegim no l'Anna Mercè Ibars, sinó directament l'Anna Murià, diu... Calia que un gran cataclisme fes veure de cartró els més sòlids murs. Sí. Així ha estat. Tot el que era definitiu ha estat resultat o ha resultat inconsistent. Guerra, destrucció, èxode. Han volat les càtedres, s'han esfondrat les càtedres, s'han fos els valors construïts. Només resta una cosa, l'individu. Els sentiments augmenten d'importància i en perden les condicions. I aleshores afegeix, diu, Lluïsa és al mig de la terra amb els seus sentiments, sense murs a l'entorn. Ha estat tan fàcil allò que abans era inconcebible, recomençar una vida. I sabem que allà n'hi va haver unes quantes de vides recomençades i en d'altres casos, en fi, esbalsades, podríem dir, no? És a dir, el mateix Francesc Trabal, que segurament no ho superarà mai, perquè també perdrà la Mercè Rodoreda.
No, perdrà els seus dos grans amics.
També, els de la colla de Sabadell.
Penso que és més important, fins i tot, que la relació amb la Rodoreda.
Ho sabràs millor tu que jo.
No, a veure, pensé a mi, simplement. És la colla de Sabadell, el trio aquell que formidable.
L'Obiols, el Joan Oliver.
Aquestes tonteries, doncs, perden l'amistat. Per mi és una fractura cultural. N'hi ha moltes, amb els exilis, però és una fractura cultural.
I aquests retrats diversos que hi ha de la Mercè Rodoreda, perquè ens la trobem tant enamorada de l'Andreu Nin, de l'Andreu Nin viu i mort. Després ens la trobem, diguéssim, a partir de les confidències amb la mateixa Anna Murià, que hem de recordar que Roací en Bri compartien habitació.
Sí.
Crec que és la segona
residència que van estar.
Això mateix. Doncs també aquella visió de la dona mutilada, és a dir, en aquí hi ha algunes coses que s'alteren perquè fa referència a un dispeser i no l'oncle matern, que és pròpiament la figura històrica, però és algú que no riu les rialles de la seva adolescència, de la seva pubertat, perquè la seva adolescència és naufraga per culpa d'un home adult, no?
La dona és que així. No ha estat mai noia.
Exacte.
L'Anna Murià d'una intel·ligència i d'una capacitat d'observació per a fer crònica, a més. Ella, la Rodoreda, té una gran capacitat d'observació i de detallisme i tot això, però ella fa una altra cosa. La Rodoreda és introspecció pura. L'Anna no va per aquí, però és que fa uns retrats que, i perquè no, segurament perquè no volia dir més, perquè no era el moment, però són retrats molt bons.
Sí, sí.
Llavors dius, per què no ho va republicar, diguem, quan torna aquí? Hi he estat pensant, perquè primer no, jo la vaig tractar força, l'Anna, i no se'm va acudir mai preguntar-li això, no? Però ara, diguéssim, que has continuat treballant i veus, per exemple, el tema aquest, com van ser rebuts els escriptors exiliats, Doncs aleshores jo crec que l'Anna va dir no és pas el moment, ara, de publicar això.
Ella dissimula coses, no? Per exemple, el César August Jordana el presenta com un catedràtic de filosofia amb un altre nom, però és molt bona la relació amb la dona, que figura que és una xicota senzilla, no?
Sí, i que s'encansa, que diu, bueno, mira, prou, no, ell, per exemple, no és d'ella.
Exacte, i ella, per exemple, que desenvolupa una resignació que diu l'Anna Murià que és com una forma d'hostilitat. Ell no li vol fer un petó a la boca perquè és antihigiènic, i després es troba que mentre ella està treballant allà i vinga a sessions, doncs allò molt nutritives intel·lectualment, però està perdent la dona que se n'anirà amb una altra. I per poc que gratis a internet, que abans en parlàvem, de seguida saps que ella es va començar a entendre, que es deia a l'època, no?, amb un metge madrileny, que acabaria sent la seva segona parella.
Bé, és que ho has perdut tot.
Sí, sí.
I encara seria més animal que no et donessis una oportunitat a l'amor.
No, no, per recomençar la vida,
companyia,
no?
Sí, sí, sí. La companyia càlida, no? Allò de l'obligació, Bueno, el Pere Caldés li va passar el mateix. És que no és només la Rodoreda.
I estan publicades les cartes d'amor.
Doncs és això. És a dir,
les visions de l'Obiols, que també són prou diverses, no? Perquè en un lloc ell és molt indecís, vull dir, no sap triar, i en canvi l'altre, el
Trabal?
El Trabal el presenta, ell es presenta com a supercivilitzat i l'altre com a feréstec, i és això el que l'acaba...
És que tenia, les dues coses eren veritat, Les dues coses eren veritat,
ja passa.
I després l'Anna, com que ella és realment... jo li deia que era una pensadora... I s'ho prenia fatal, com si li diguessis filòsofa. Dic, no, jo veig que el que escrius, jo veig el teu cap pensant. Doncs li dona voltes i voltes i més voltes a l'Obiols a veure quin tipus d'home era, i s'absté, i acaba dient, Cal força també per abstenir-se.
Té una biografia, l'Obiols.
Sí, 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 sí que la té, però és, hi ha aspectes molt, molt difícils d'esbrinar i caldria fer-ho. A veure, no pots passar simplement dient que va estar a Bordeus treballant pels nazis. No ho pots fer, això. De cap de les maneres. Perquè si, bueno, jo he estat a Bordeus abordant aquesta història i els arxivers, que són tan, són com uns historiadors també, és el primer que et diuen, escolti'm, per dir que algú és col·laboracionista, i Bordeus és la ciutat més col·laboracionista de França, has de tenir proves. Perquè si no tots som col·laboracionistes. Nosaltres venim del franquisme. Els nostres pares eren franquistes, tots, els meus no. Però si, segons aquesta regla de tres,
clar, clar,
que no s'han exiliat, que no sé què, doncs són franquistes. Llavors es diuen, és que és molt complexa la història de la col·laboració i el seu final. Ells els interessava molt el cas de l'Obiols, perquè venia una que els explicava doncs, això de quin partit era, on havia nascut, o sigui, no tenen encara la fitxa, per dir-ho així, de tanta gent que dels camps aquells, que eren camps de treball, que el mateix... No, no, tenen una denominació específica que només té Bordeus. És que Bordeus és... Llavors, a veure, que ho faci un altre, perdó. Aquesta investigació, jo no tinc edat de posar-me en això. Però sí que m'encabrito molt quan llegeixo que l'Obiols era un col·laboracionista. I, per tant, com que ella va parar, la Rodoreda va parar aviat a Bordeus, doncs ella també. Llavors te diuen, oh, és que mira, passejaven per la ciutat, anaven al cine, imbècil, informa't. Això és el que feia tothom, que no estava, que no era un refugiat de guerra.
Sartre estrenava obres, no, a París?
Sí, però, a veure, entén-me, Adolf, ells, evidentment ells eren refugiats. Què passa? Doncs que a la caserna on van estar els espanyols, que tots els republicans, doncs això a vegades oblidem de lo que va ser la vida republicana. Els millors treballs, els millors considerats per ser perruquers, sastres, això i allò, eren els republicans espanyols. I llavors, doncs, els nazis van contractar gent. Llavors, doncs, l'Obiols, que sabia idiomes, i xapurrejava, imagino, l'alemany, segur que el llegia, però una cosa és llegir i l'altra és parlar. Doncs, bueno, el van contractar. O sigui, és que hi ha coses que dius, però com es poden dir tantes animalades? O sigui, hi ha una carta de l'Obiols al Carles Riba, que el Carles Riba sempre se'n va preocupar molt per l'Obiols, que l'Obiols no li va faltar mai feina, eh? Era molt ben considerat per les institucions a l'exili. Li va faltar feina quan tot allò es va desfer uns anys, diguéssim, no? Doncs li escriu una carta ben content perquè té aquest treball. Llavors vull dir, si fos una cosa de la que te n'hauries d'avergonyir, escriuries aquesta carta? Per mi són coses molt senzilles, eh? No cal ser el gran... el Sherlock Holmes.
Deixa'm dir que en aquest cas la Mercè ha col·laborat, diguéssim, a recuperar textos de l'Anna Murià dins d'un procés de recuperació d'autores que no s'acaba aquí. Com a Negra mateix està publicant ara, per exemple, un últim volum a càrrec del Julià Guillamón, de Rosa Maria Arquimbau. S'han publicat coses de l'Anna Maria Martínez Sagi, no cal dir que de l'Aurona Bertrana, la mateixa Irene Polo, que al carrer, que en vam parlar a l'Irradiador.
Aquesta col·lecció de Coma Negra el que fa és recuperar periodisme.
Exacte, sí,
està centrat en això.
És el que anava a dir, que hi ha un altre fruit, diguéssim, de l'obra d'Anna Murià, que està també a Coma Negra, però en una altra col·lecció.
Sí, són articles, una selecció d'articles.
Això mateix és la col·lecció Autories, que és dels anys 20-30, a la recerca de la dona moderna, i en aquest cas és qui se n'ha encarregat de l'edició, és la Maria Àngels Cabré, i hi ha un epíleg de la Eli Bartra.
Clar, és que ara, escoltant-te, Mercè, amb tot això que comentaves de l'Obiols, sí que em feies pensar en totes les llufes que ha hagut de carregar la Rovereda, la mateixa Rovereda,
sí.
No? I clar, tu crec que ets de les primeres que desarticula als anys 90 aquesta idea de la Colometa Fleuma, sí. De tot això, anant a una cosa tan senzilla com és la seva obra.
Sí,
no?
Sí. Quanta, exacte.
Quanta guerra, dir, viatges i flors...
Llegiu-la, com podeu trobar-la cursi? Jo és que ja ho vaig dir, jo la trobo punk, aquesta autora.
Sí. No, i això apareix en el retrat que ha publicat, que surt a Barcino, apareix evidentment a la reedició revisada de la Rodoreda, no?
És reedició molt ampliada,
molt,
perquè mentrestant, doncs clar, no, jo no paro de llegir-la de tant en tant. Té una gran cosa la Rodoreda, la seva obra és curta i les seves novel·les, tots els escrits, és molt fàcil tornar-hi. I després que vaig fer un llibre sobre els paisatges de la Rodoreda, amb fotografies de la Carme Esteve, i allò, doncs, clar, allà és quan vas a Bordeus, perquè la fotògrafa ja hi havia estat, però després investigant dius, no, aquí falta una cosa primordial, que és la base submarina. Si un dia aneu a Bordeus, aneu a Bordeus.
Apuntadíssim.
Perquè és impressionant, Mira, una de les coses que dius, oi, com no ho has posat? De dir, a veure, quants metres quadrats són això? Saps? No hi vaig caure en això, no? Perquè és impressionant. És una cosa que dius, i l'han conservat, L'han conservat. I després la caserna aquesta que us dic, que és la caserna Niel, que està ara un barri hipster de Bordeus. Allà sí, com que va ser bombardada i no sé què, doncs està una mica destruïda, però allà ho han deixat.
I deia, per acabar això de la Rodoreda, és a dir, em sembla molt interessant aquí a la Rodoreda, un mapa, vaja, sí. Com parles... Això, que dius tu ara, dels efectes de la relectura.
Sí,
no?
Sí.
Perquè no som els mateixos amb 30 anys que amb 50 o 60.
I a vegades llavors... no ens hi fixem.
Ah, exacte.
Perquè allò que tenies subratllat fa 20 anys no és el que subratllaries ara.
Sí, sí.
Et serveix com a memòria. Vas dir, mira, que en aquell moment que...
I llavors també, per completar-ho, crec que han aplicat a la Rodoreda i a d'altres artistes, pintores, de què parles en la Rodoreda, un mapa. Llibre, jo insisteixo, lúcid, exquisit, un vídeo, és una cosa fantàstica.
Gràcies.
Hi ha aquesta idea de fer evident el que en dius la mirada mascle.
Sí.
Que ens sembla una manera molt, molt neta i clara, sí, de dir-ho. No? La mirada mascle sobre les creadores.
Sí, exacte, sí, exacte.
I en aquest sentit crec que la Rodoreda ha estat sovint objecte d'aquesta mirada mascle. No?
És molt,
és una mirada esbiaixada.
És que, a veure, la misogínia costa moltíssim, com sabem, d'estirpar. I no sé si es aconseguirà. Però la misogínia dels anys 40, 50, a qualsevol lloc d'aquí, en particular a Barcelona, que és una ciutat que un dia se'n podria parlar molt, de les seves característiques eixos, que són els eixos de Barcelona, quan després venen moltes altres coses, no? Però hi ha un eixos que la famosa discreció catalana, per l'Etna.
Sí, i tant.
Doncs és que són molt misògins. I no segurament ni se n'adonen, que és el pitjor de la misogínia, la no consciència, no? Però clar, com em deia, d'aquestes coses sovint en parlem molt amb l'Anna Maria Saludes, que un dia l'hauríeu de portar, és una excel·lent... Clar, ella ha publicat poc, però ella és una excel·lent... Ella va tractar la Rodoreda, perquè és la filla de la Susina Amat, la pintora, que és la que va portar a la Rodoreda a Romanyà. I l'ha tractat, ella és una, ara doncs ja està jubilada, és una dona de 80 i pico d'anys, d'una lucidesa i d'un saber, perquè ha estat catedràtica a Itàlia, és a dir, anant i venint, tot això, però ara ja no... Doncs a vegades ho parlem amb ella, però jo sempre dic el mateix, és a dir, que és un rebuig, diguéssim, al punt de vista sobre... Perquè jo crec que és molt històrica, la Rodoreda, una cosa és que no faci crònica, i l'altre és que tot allò està...
Sí, sí, implicat a la seva història, a la història, a l'època. No?
Doncs que no els interessa remenar el passat, ni menys el present, perquè el carrer de les Camèlies és sobre la postguerra, Això tal, pensava. Bueno, i després afegeixes, bueno, i el que passa amb els, el que passa amb com són rebuts els escriptors republicans, vull dir, al Pere Calders li passa el mateix. L'any 62 el 62 publica La plaça, no? Però quan va presentar el premi, també van rebutjar Ronda Naval sota la boira. Mm. I l'Anna la saluda, es refugeix. I escrit per una dona que en sabia molt, molt ben escrit, i això encara era més intolerable.
Mm-hmm. Sí, sí, al marge, per descomptat. La misogínia ha estat una manera també de llegir, i de llegir malament.
Sí, tant.
No?
I després hi ha bastanta misogínia femenina.
Mm. Tens ganes de dir noms?
No, però...
No cal, és a dir, en tinc unes quantes apuntades, eh? Sí, sí, però, bueno, qualsevol, jo penso que ho pot... No, és que això de... A veure, si a això anem, està clar que el patriarcat resisteix, perquè molt la banda, diguéssim, femenina del patriarcat opera moltíssim. Mm-hmm. Opera molt, és el que fa la feina a casa, la feina heteropatriarcal a casa és femenina. I clar, això doncs deu costar el que sigui, no? Però és un gran esforç, eh? Haver de treure't aquesta mirada, diguéssim, sabeu que fa anys es deia, no? És que les dones, escolta'm, poses dues dones juntes i es comencen a barallar. Eh? No és així, però... Però, bueno, continua, d'alguna manera continua aquesta qüestió i et passa. Jo que estic en un moment de reset, que ja a moltes coses dic que no i que passo, és que, m'he desfet d'associacions i de lo que vulguis. Doncs una de les qüestions és aquesta, jo no em vull trobar més en aquesta situació. Jo només vull treballar en col·laboració.
Erano sposi. Lei s'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti.
Scrivere això?
No.
Calvino.
Ah, fixa't.
Italo Calvino, tota aquella colla dels Cantacrònica, sí. que treballaven també en col·laboració, aquesta és Margot.
Ah, perquè la mina no és això,
no,
és claríssim.
Això és era un bon lletrista, tenia històries.
Sí. És molt polifacètic el Calvino, no?
Sí, tant.
Perquè la seva recollida de contes de faules i això... Bueno, jo no sempre estic en disposició de llegir les faules històriques, no? Però és un treball ingent.
Sí, sí.
I també és el mateix, per a aportar coneixement als lectors i als escriptors. No sé quan vaig anar aquell llibre, que penso que es deia Una pietra sopra, mm-hmm. que no sé com es va titular aquí, en el seu prefaci que diu perquè fa el llibre, ho diu exactament així, eh? Per ajudar els escriptors que vindran amb la seva experiència. Hi ha moltes coses, no? Vull dir, novel·les, contes, cançons...
Bé, és una
no sé si ha fet teatre, però...
El fet de tot... L'Ermita en París... Home, és una altra
la Ginsburg,
meravella.
Eh? Sí. La Ginsburg ha fet molt teatre.
Sí. Està, Prometeu està tot recollit. El teatre de la Ginsburg, traduït en català, també es pot trobar.
Ah, sí?
Sí, es pot trobar.
A mi reconec que em costa llegir teatre. Tot i que vaig fer també el volum aquest que va sortir unes setmanes abans de la pandèmia i, pobre, s'ha... Les pioneres modernes del teatre, mm-hmm. que són 12 autores que això publiquen, una iniciativa del Teatre Nacional, però ho publica Arola, que és una editorial de Tarragona, no?
Importantíssima en teatre.
Sí,
algun
sí.
Dia hauríem de parlar
no,
de les publicacions teatrals.
Jo m'ho
perquè...
vaig passar en gran, eh?
Sí, sí.
Però, a veure, un encàrrec que mai m'hauria dit que m'arribaria a mi, eh? Com? Perquè jo li vaig dir a l'Albertí, no, jo no en sé res del teatre. Em va dir, millor.
Escolta, no volia deixar de parlar, sí, també, perquè estem parlant de mirades i de dones i de mirades, sí, en fi, i de misogínia a la mirada, i hem de recordar que Rodoreda, un mapa, incorpora també la febre i la passió per l'art, sí, de Mercè Ibars i totes les seves visites al MNAC, no?
Sí.
I amb quadres i amb autores que jo he descobert meravelloses, no? Sí. Àngela Nebot, sí, Remedios Varo, sí, i algunes
imatges. És que és impressionant, eh? Impressionant.
Sí, sí,
aquest petit quadret és molt fosc, sí, sí, així, no tant com ha sortit reproduït, a veure si ho podem canviar en alguna impressió, però bueno, és que és, i a més no té res a veure amb el que serà el seu estil definitiu. Però en l'època republicana fa uns col·lages i unes coses meravellosos, eh? Molt distints, és a dir, és molt versàtil, sí, també fins que troba, diguéssim, el seu estil a Mèxic, eh? Sí, sí. Però, i l'Àngeles Sant...
També hi ha fotos de Rodoreda, pintures, sí, de Rodoreda.
Sí, sí. Ah, amb això estic, sí, molt, sí, ficada. Així, sí? Amb això, no et diré que sigui obsessiu, però sí,
no,
que
no,
és...
No, ja hem quedat que no ho diem.
Sí, sí, no, és que amb això sí que potser dius, no, això ja no és creació meva.
És, la, eh? És potser la baula que falta, no?
No, és de... que ja està bé, és a dir...
La Rodoreda, bueno, Rodoreda bona pintora.
Bueno, ho dic moltes vegades a la Fundació, és a dir, perquè no poseu una sala i que es pugui visitar les que teniu, eh? Perquè en tenen més un col·leccionista. És que tenim la sort de que ho va comprar molta cosa el mateix col·leccionista i que no s'ho ha venut. O sigui, que la col·lecció continua estant reunida, eh? Doncs és això, és a dir, és a veure, ho hauria pogut ser, perquè, a veure, s'hi va dedicar poc temps, tampoc anem exagerant, sí, sí, és a dir, eh? Però amb el que veus, dius, escolta'm, ara, per exemple, comença a ser, ja ha format part d'una exposició col·lectiva que es va fer a la Miró sobre els escacs, i com que ella té uns quadres que hi ha aquestes rajoles blanques i negres, ho van posar. Ara em va dir el MNAC, però encara no ha aconseguit més informació, que una gran exposició que preparen inclourà quadres de la Rodoreda, i no sé si alguna cosa més. Dius, vale, anem bé. Perquè tampoc no es tracta d'ara posar-la a l'altar del cànon,
sí, sí,
artístic. Simplement veure el que feia, i per mi, escolta'm, que està... Fa temps que jo ho sé i que ho dic, que és que això és un laboratori, igual que la poesia. Mm-hmm. A veure, la prosa de la Rodoreda és fonamentalment poètica. El que passa que quan diem poètica sembla ser que sigui cursi o no sé què. Però si ho fixeu, ella ja ho diu, que ella pretén, ella busca que cada frase tingui una presència. Això és un vers.
Mm. Sí, sí.
És el que busca el poeta.
I llavors fa un llibre amb un títol que punyetero, com, sí, Viatges i flors, que de cursi no en té res.
No en té res.
No?
No.
I per tant, és a dir, jo crec que en realitat
se
n'enfotia
de
tot això.
I és com un estudi, és com un estudi de la biologia humana, és a dir, de les, en el cas... I els pobles... Escolta'm, és que... És que de tanta lucidesa... Però al final, dius, jo, per exemple, això m'ho prenc, en el cas dels pobles, dius això, com la ciència-ficció filosòfica. Mm-hmm. Un ton diferent de la Leguin, per exemple. Mm-hmm. Sento molt, a veure. Allò és molt breu, la Leguin s'estén, crea mons, no? Aquesta... Llavors, perquè si no és que... Si t'ho prens com a crònica, com a testimoni del temps, que ho és, t'espantes.
I llavors també lliguen amb aquests quadres que comentaven, David, del MNAC, a banda que et fan venir ganes
de plantar-te
al MNAC i buscar, sí, el quadre de la Remedios Varo.
Mira, una cosa que em sap greu és que un quadre per a mi fonamental dels que vaig agafar és Els espectadors, del Francesc Domingo. En aquests moments no hi és, perquè participa a Madrid en una exposició sobre el realisme.
Per
un dia o altre s'acabarà, diguem-ne, no?
Sí.
No,
i després... Això fa molta ràbia, quan veus,
sí,
el cartell ara,
sí, sí,
està itinerant.
No, és que n'han posat un altre, que no té res a veure.
Bueno.
Sí, sí.
No, i després l'altra qüestió és el gest que fas amb aquests quadres. A mi m'ha recordat el de la labor inacabada.
Sí, sí.
No? I em sembla bonic com remarcar-ho, perquè és com... Em sembla una certa condensació diguem-ho així, de la teva poètica, sí, així, perquè et mires igual tant un quadre de la Remedios Varos com el material fotogràfic o de puntes de la casa familiar.
Sí, sí.
No?
I aquest... la mare tonejadora.
Sí, que exacte.
Ah, exacte.
Sí, sí, aquells...
que dius, és fantàstica aquella imatge.
Sí. Això ni la gran Alemanya, que ara no em surt el nom, de una gran fotomuntadora, mm-hmm, que feia unes coses que també et quedes... La Hanna... No me'n recordo.
I per tant, jo hi veig una mica aquesta idea de fer literatura a partir de materials molt diversos, no?
Sí.
Que tant poden ser del món de l'art com del món de la terra.
Se m'acudís ara mateix, en aquest moment. De la mateixa manera que dic que la pintura per la Rodoreda va ser una cuina, un laboratori, doncs segurament per a mi també. Perquè aquest llibre es va desllorigar. Jo sabia que volia fer 7 capítols de 10 pàgines cadascun, que volia que fossin iguals. I a veure com no sé què. Tenia una mica la idea aquesta dels exiliats, que ja apunto al retrat, però que creia que valia la pena desenvolupar més. I com que anem molt sovint al MNAC, doncs normalment a veure exposicions, el meu home li agrada molt el Renaixement i el Gòtic i tot això, i jo a vegades l'espero allà a la Sala Oval, perquè no tinc la mateixa fe, diguem-ne, no?
Mirant l'orga gegant.
Mirant, segur.
Per què no vas a dalt a la Col·lecció Moderna, que fa dies que no hi has anat? I quan vaig veure el de l'Àngela Santos, que era el mateix any que la Rodoreda va ser mare, allà se'm vas desllorigar. Vaig dir, bé, comença a fer fotos, a veure què passa dels quadres, i això pot ser un fil conductor. I sí, vull dir que és això, no? L'altre dia dius una presentació, dic que els quadres et criden. I cap deia, no, segur perquè tens preparació. Dic, és que és igual que qualsevol altra cosa. Tu saps per què després d'un llibre n'agafes un altre? No, el llibre et crida.
Però és cert que parlem d'una mirada afinada, d'una
mirada
que s'ha treballat.
Entrenada. Exacte. Com ho estàs en literatura o en cine, que són el que més conec, diguem-ne, no? Però és que és això, no? La que t'entrenes en una cosa que ho fas per gust, o sigui, ningú t'hi obliga, perquè fins i tot en els estudis doncs, se suposa que els has triat tu, doncs a bodes em convides.
Ara sí que és Mina Mazzini que ens acompanya i que acompanya també és el telèfon. Quina lletra també, se telefonando,
sí,
eh?
Sí, se telefonando. Vaig passar la pandèmia, més estricta, amb la Mina.
Oh, és una gran companyia per passar qualsevol pandèmia.
Vaig començar a reenviar a la gent, perquè bueno, allò busques i trobes allò que està molt bé, un dels concerts, i segurament en deuen haver-hi més, que ella grava al seu castell.
Sí, sí.
I fantàstic, que dura una hora, i jo de la catapé.
No, és que és un cas extraordinari, sí, que continua fa molts anys retirada de la vida pública, però continua treballant i gravant.
I els seus discos se venen.
I continua tenint una veu poderosíssima.
És una cosa
increïble.
No.
Quina enveja.
Hi ha coses d'aquestes que... Hi ha actituds i quan surten bé te'n alegres molt, que dius, mira, escolta'm, jo plego, perquè això ja ha deixat d'anar-me bé i de la vida pública, jo què sé, la Barbara Streisand li passa el mateix. No pot sortir a l'escenari.
Sí. No, algun dia l'anirem a veure allà a Suïssa, a veure si ens acull.
Sí, és que seria formidable, eh?
Sí,
perquè...
Sí. Però és que no tindrem ni la sort que vas tenir tu amb Calvino, que com a mínim et va rebre.
Sí.
La Mina està allà tancada en un búnker.
Per insistència, eh?
Ja ho sé, eh? Sí,
que...
Tocant, parlant amb l'Ester...
Sí.
Vale, insistirem. Sí. I si no, de moment, insistirem en mirar o que ens ensenyi o ens ajudi o ens porti de la mà per mirar, com deia John Berger, no? no? Les maneres de mirar, les moltes maneres de mirar que proposa Mercè Ibars, no només a través d'aquest mapa de lectures, d'escriptures, també de biografia literària, per descomptat amb el tríptic de la Terra, amb els contes urbans que podeu trobar com a continuïtat, com a itinerari literari també Anagrama aquest any, fèrtil en la producció i la publicació de Mercè Ibars. Gràcies per compartir tots aquests llibres, els de l'Anna Murià, els que ens han quedat també pel camí i els que vindran. Esperem que l'Isabel Obiols també et vagi recuperant altres textos.
Va, primer em publicarà una cosa nova.
Veus? Això és una gran notícia.
Bueno, quan? A veure, quan pugui. A veure, el projecte està clar, però s'ha d'escriure.
En tot cas, sí. En tot cas l'esperarem.
Només és el que és de sempre. La primera frase, el primer paràgraf és el que...
Sí, sí. És el, bueno, ja deslllorigarà. No sé si no el manac, potser, però...
A veure, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer, Mercè Ibars.
Una conversa molt agradable.
Que vagi molt bé, Anna Vallbona, gràcies.
Que vagi
bé. Fins la propera, Dolors Beltran, Dolors Jornal, Rosa Silloé i Mina Batxini, si us plau.